I aquesta és la història d'un al·lotet, en fi, que li agrada molt la música, li agrada moltíssim la música, des de ben jovenet, però s'havia de guanyar la vida, i què feia? Doncs portava una moto i portava pizzas a tot arreu, era un pizzero. Pizzero, va conèixer una lota, van començar a sortir, i ell, doncs, també li agradava el disseny gràfic, li agradava, tenia aquesta vena artística, i mentre repartia quatre estacions i capritxoses, doncs, seguia estudiant. I, finalment, va assolir la possibilitat de començar la seva empresa, la seva petita empresa, el seu petit negoci, la seva aventura comercial, doncs, muntant una iniciativa que es deia Branca Studio. Ell i la seva parella, na Marta Maldonado, i van començar a fer dissenys per grups a demanda, fent propostes, i de cop i volta, això va ser el 2015, es troben en 2020 que han començat a fer feina, entre d'altres, per Iggy Pop, per Queens of the Stone Age, Black Sabbath, Berry Charrac, Pentagram, Swans, Ryan Adams o Danko Jones, només per dir-ne uns quants, però els noms il·lustres es repeteixen i repeteixen. Tot això des d'un petit estudi en un barri obrer de Sabadell. I tenim el protagonista d'aquesta història, en Pol Abrani. Volem parlar amb ell perquè ell coneix molt bé tot el que és el circuit de concerts a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, perquè intrínsecament el seu negoci està relacionat. Ells venen, doncs, molt del seu merchandising, molt del seu producte, doncs, en concerts, en festivals, etc. I volem parlar de la crisi que s'esdevindrà en el sector de la música en viu i en el camp de la música. Bon dia, Pol!
Bon dia, com esteu?
Com m'he currat la introducció,
Home, i tant, però t'haig de corregir, eh? No són quatre estacions i margarites, em sembla que has dit. Sobretot quatre formatges i barbacoa.
I la tropical amb pinya, què?
Bueno, no ho sé, li haurem de preguntar a la Ayuso de Madrid, a veure què diu.
Escolta, com has vestit tu? Que fas feina des de casa, teletreballes?
Doncs mira, si vols, després us envio una foto, però vaig amb uns pantalons curts i ja està, perquè ja comença a fer una mica de calor.
Escolta, Pol, déu-n'hi-do la que us ve damunt, tota aquesta gent que feu part del vostre gos, part del vostre negoci, al voltant, entorn a la música en directe, no?
Mira, nosaltres, com a dissenyadors gràfics i il·lustradors, encara ho tenim força bé, perquè podem seguir treballant des de casa. Però la situació de músics, de tècnics de so, de gent relacionada, sobretot, directament amb la música en directe, les sales, els conductors que mouen els artistes de la sala a l'aeroport, és dramàtica, o sigui, fins al punt de que perdrem no només molts llocs de feina, sinó un espai cultural enorme.
Escolta, parlem un moment de Branca Studio. Valtros, tant tu com de Marta, tu dissenyador, ella il·lustradora, comenceu a fer feina. Com aconseguiu vendre el vostre primer disseny?
Nosaltres estàvem estudiant, uh-huh. I mentre estàvem estudiant, clar, per nosaltres això era una passió. La nostra idea era que estàvem estudiant per ser dissenyador gràfic normal, entre cometes.
Normal, ja, ja.
Per fer catàlegs del Mercadona.
Correcte.
I com estàvem molt fotuts dins del món de la música, perquè és una passió, nosaltres vam començar a fer cartells, samarretes, primer per grups d'amics, sempre gratis. Escolta, tu necessites i jo també necessito començar a tindre una mica de portfoli, i ens anem fotent un cop de mà. I així, a poc a poc, vam començar a tindre un portfoli més gran, després vam començar a muntar nosaltres concerts, vam començar a portar grups que dins de l'underground del metall eren més o menys coneguts, i això a poc, i sobretot amb internet, vam aconseguir entrar en contacte amb molts grups i, mira, una mica de forma molt natural, perquè com estàvem ja ficats dins d'aquest món, va sortir sol, una mica.
Però picant molta pedra, entenc, posant-hi molta...
Sí, home, clar.
Molt de rostre i molta barra i dient, agafant, aconseguint algun contacte, algun correu electrònic, dient, mira, t'he fet aquest disseny, t'agrada o no? No, bueno, però...
si ho fas amb naturalitat, vull dir, no has de ser un stalker, com diuen ara la gent jove.
No, però sí que ser una mica agosarat, no? Atrevir-te a enviar a qualsevol grup que t'agradi i dir-li, mira, t'he fet aquest disseny, t'agrada?
Però clar, amb internet és molt fàcil, perquè no has d'anar... Jo sempre pensava que com jo sóc una persona poc social, que no surt de nit, que ho tindria molt fotut, no? Perquè jo veia que els grandes tratos, no, en el Primavera Sound, es tanquen a les farres, no?
A les farres. La porta freda amb coca, no?
Clar, però en realitat ara amb internet és molt fàcil, perquè tu li escrius per l'Instagram al grup que t'agrada. Uh-huh. Ja sigui, per exemple, una de les feines més grans que hem aconseguit, que és la de Foo Fighters. Uh-huh. A mi un dia m'escriu un amic que és molt fan de Foo Fighters i em diu que el perfil del bateria de Foo Fighters ens està seguint, que jo no ho sabia, i al cap de dues o tres setmanes m'escriuen de que volen que els hi faci unes samarretes i va ser per Instagram. Pues lo mateix. Jo, quan un grup m'agrada, els escric i és com enviar el teu currículum. Mira, aquesta és la meva feina, si t'agrada i vols que fem alguna cosa junts, ho fem. I és relativament senzill.
Molt bé, i en un moment, post-crisis del deute, post-2012, en un moment en què mos diuen que entrem en l'era del precariat, en què entrem en una era, doncs, de treballs i salaris de merda, i que alguns posen l'èmfasi en això, en la innovació, en el disseny, tal, valtros, gairebé sense voler-ho, aposteu precisament per això, per una emprenedoria, per un projecte propi, I us surt bé, no? Us podeu dedicar, podeu viure de la vostra passió, no?
Sí, jo encara flipo, sobretot ara quan deies la llista de grups, a mi em continua sorprenent perquè són grups que m'agraden molt i que semblaven com, vull dir, inalcançables, no? Però sí, però com et dic, va ser molt natural. De fet, a 2015 nosaltres teníem el nostre treball diari, ens vam fer fora, i aleshores, entre la indemnització i que teníem molt de temps, vam potser tindre més temps per centrar-nos en el disseny i va sortir una mica sol. O sigui, ha sigut, ja et dic, ha sigut molt natural. En cap moment vam dir, va por ello, saps? Ens dedicarem a això. No, ha anat sortit. Jo sempre dic que hem picat pedra, però hem tingut moltíssima sort, perquè conec gent que ha fet exactament el mateix que nosaltres i no han tingut la sort que hem tingut nosaltres. Per això sempre... donem moltes gràcies per poder viure de la nostra passió.
Jo ja he perdut el compte de gent, bueno, de grups de música, de gent més o menys coneguda, que de cop i volta l'he vist amb una samarreta teva, amb una samarreta feta per tu. L'últim, no me'n recordo qui era, però era algú conegut, algú famós que portava una samarreta d'aquest disseny que vas fer de les greques, no? I vaig pensar, carai...
doncs aquest, no, nosaltres no l'hem vist aquesta, si la tornes a veure ja ens
sí,
la passa.
Sí, sí, no recordo qui era, però que duia... I les greques, com va sortir la idea de fer aquest homenatge a les greques?
Mira, primer perquè és un grup que sempre ens ha agradat molt, i segon perquè tot el rotllo kinky d'uns anys cap aquí s'ha posat una mica de moda, no? I aleshores un dia ho vam fer per internet, rotllo, perquè la majoria dels dissenys que nosaltres venem a la nostra botiga comencen una mica com a memes d'internet. Nosaltres els pengem i aleshores la mateixa gent que ens segueix et diu si ho vol amb samarreta o no. O sigui, tu no has ni de preguntar, tu ho penges i la gent t'ho demana. I nosaltres ho vam penjar pensant que ningú ens faria cas i ho vam petar. També s'ha de dir que molta gent ho compra com a broma, perquè sempre hi ha l'expressió aquesta, que jo no la coneixia, però es veu de nos vamos a poner como las grecas.
Ah, jo tampoc la coneixia.
Molta gent s'ho compra amb cachondeo, i a mi a vegades fins i tot m'ha sabut com greu, no? Perquè a mi realment, sobretot el Gypsy Rock, aquell disc, trobo que és un disc brutalíssim, i a més la història d'elles és força tràgica, i els hi tenim molt de respecte.
Molt bé. Escolta, Valtros, heu seguit treballant, heu seguit venent material a tot el món durant la crisi del Covid-19. Com us ha afectat també doncs, les limitacions a nivell doncs, d'enviament, a nivell doncs, de menys possibilitat doncs, de transport aeri? Com us ha afectat?
Doncs mira... tot el que és la feina que fem per grups de música es va tallar de cop, perquè totes les gires, els discos es van tallar, ja no es publicaran els discos en els que estàvem treballant, s'esperaran un any, les gires es van tallar. Aleshores ens vam quedar només amb la botiga. I nosaltres vam avisar de que no podríem enviar perquè no podíem, tot i que Correus seguia enviant, que és amb l'empresa amb la que treballem, nosaltres no volíem posar en perill els treballadors i vam decidir que no fèiem enviaments i vam fer un anunci. Però vam deixar la botiga oberta. I la gent, suposo que entenent la situació, va començar a comprar per donar-nos recolzament. I la veritat és que, evidentment, no hem venut com veníem normalment, però hem de donar les gràcies perquè la gent ha seguit fent petites compres que ens han ajudat. I sempre els dèiem, no?, que trigaríem. Aleshores, ja quan es va començar a agilitzar una mica, a fer més lliure el confinament, hem començat a fer enviaments i encara estem enviant coses que ens van comprar fa quasi dos mesos.
Estàvem envoltats de caixes, no?, de capses ara mateix,
sí,
no?
Sí, perquè a més treballem a casa i és una mica, bueno, una mica caòtic, però bueno, ja som així una mica nosaltres.
Escolta, tornem al que, al que parlàvem al principi. El món de la música havia canviat molt els últims 10-15 anys i no és un secret, és una realitat. Ahir mateix sentíem en Joan Pons, el petit de Calabril, explicant, no?, a la televisió, és que nosaltres vivim dels concerts i de cop i volta se mos ha tallat...
I del merchandising.
I del merchandising, no? I tot això, o sigui, vivim de les entrades que venem pels nostres concerts i del que venem en els concerts, ja siguin discos, ja siguin samarretes, siguin bosses, el que sigui. Tot això se'ls ha tallat i es preveu per llarg. Només resistiran els més grossos? O sigui, veurem... ens hem d'imaginar que no només tècnics, que ja ho donem per suposat, no?, sinó grups, no?, cantants, baixistes, bateries, s'hauran de posar a treballar amb qualsevol empresa de serveis per viure?
Exacte, aquest és el drama, que molta gent... No pot estar parada. Gent que havia deixat la seva feina diària per centrar-se en el grup de música, ara es veurà forçada a tornar a treballar. Aleshores, jo no sé quins grups sobreviuran, si els més grans, també potser els més creatius. Ara ja que jo crec que se li ha de fotre canya al tema del merchandising. O sigui, si abans veníem el merchandising, sobretot als concerts, ara l'hem de vendre online. Jo, no només perquè m'hi dedico, però jo animo els grups a que es posin a oferir producte físic, producte que no es pugui descarregar, algo diferent, a vendre-ho a les botigues online. Fins que no puguem fer concerts, és l'única sortida que ens queda.
Tu que estàs ben picat, a mi, en fi, jo tenia entrades per diversos concerts que se m'han anul·lat. Entenc que tu també.
Moltíssimes.
Llavors... dues qüestions. Quan creus tu, que segur que segueixes el tema, que es reprendran, es podran tornar a anar a concerts?
No ho sabem ningú. Tothom està anant a cegues. Hi ha promotores que ho han cancel·lat tot. Segons el país, cancel·len a més llarg termini o menys. Per exemple, ahir vam rebre la notificació que un festival al que anem cada any a Bèlgica a treballar, que és a l'octubre, ja ha cancel·lat. Fins ara estaven cancel·lant concerts 2-3 mesos. Però els americans, que són els que viuen més professionalment d'això i són una mica els que marquen el camí dels calendaris, ho estan cancel·lant tot fins 2021-2022, però és que en realitat ningú sap res. No sabem ningú. Si les pròpies autoritats estan anant una mica cegues, imagineu-vos nosaltres. Per això la incertesa dins del món cultural és... Bueno, com a tots els sectors, no? Però especialment en el nostre és dramàtica.
Pol, quina edat tens tu?
Ara, 36.
36. En els últims 20 anys, havies passat mai tant de temps sense anar a un concert?
No, mai. L'altre dia ho pensava. No. Però, bueno, ja no només sense anar a un concert, és... sense baixar al bar a fer un cafè.
Ja.
Però sí, estranyíssim.
Per no, però tu has trobat a faltar sobretot això, no?
Clar, per nosaltres som... No, és l'únic que fem. O sigui, jo no vaig a discoteques, jo no surto a prendre... a un bar, a prendre res. Nosaltres, la nostra afició és anar a concerts, i potser anàvem a una setmana, a vegades dos, aleshores ha sigut molt estrany.
Molt bé, gràcies, Pol Abrant, Branca Studio. Per cert, per què Branca? Per què aquest nom?
Mira, al principi volíem ser un estudi així com més convencional, aleshores jo em dic Pol Abrant Cantador, i buscant noms, juntant el Abrant i Cantador, vaig veure Branca... I com una branca és quelcom així que creix, ho vaig juntar amb la creativitat, amb algú petit que es fa gran i branca estudió.
Mm-hmm. Ah, va ser per això. No,
sí,
no...
sí.
Vale, vale. No pel Glenn Branca. Val.
No. Ni per la cocaïna, que és com n'hi diuen als portuguesos.
Molt bé. Deixem aquí. Gràcies per la banda Branca Studio. Hem fet un hem copsat una miqueta el quin és l'estat d'ànim. Bueno, ella... Tio, de pressa penjar, hem deixat aquí doncs, l'ullada doncs, com està el món doncs, de la música.